L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Roger Escapa, bon dia i bona hora.
Com estàs, Maica? Cada dia et veig amb les ulleres més grans. És a dir, són d'una mida, no?
Què dius?
Home,
encara, no, aquestes que porto no, encara tinc unes negres més grans.
Ah, sí?
Sí, però està molt bé, perquè així em tapen la cara.
Sí, home. Avui amb la Maica Navarro repassarem dos casos que no estan resolts, dos casos plens d'interrogants i que fa 4 anys que descansen a la taula dels investigadors. I que vés a saber si estan relacionats, Maica, perquè al final ho lligarem tot, perquè en el temps...
Hi ha una coincidència temporal, geogràfica, bueno, però... Bof.
Complicat. A veure, sí. Primer anem al 4 d'agost del 2018, no fa gaire. Hem d'anar fins al Mas Siurana, Sant Julià de Ramis, al Gironès. Qui vivia en aquesta masia?
Doncs en aquesta masia vivien dos germans, el Manuel Mármol, el seu germà i la parella d'un d'ells. Feia un any i mig aproximadament que s'havien quedat la casa de lloguer i de fet l'estaven arreglant perquè quan la van agafar estava bastant estartalada. És una casa de pagès i hi ha molts espais que han d'endreçar i arreglar perquè, com et deia, feia molt i molt i molt de temps que no s'utilitzava.
Un dels espais d'aquesta casa que s'havia d'ordenar és un galliner, un antic galliner.
Sí, era un antic galliner que estava en desús i que de fet s'havia fet servir com a traster, que estava ple de trastos. Només tenia entrada per l'exterior, aquests de pedra, i la porta només tancava, es quedava tancada amb una pedra des de l'exterior. I col·locaven la pedra més aviat per evitar que els gossos de la casa hi poguessin entrar, perquè ja et dic, estava ple de trastos.
I de fet, aquell mateix matí d'aquell 4 d'agost del 2018, la dona que vivia a la casa va estar jugant amb els gossos davant del galliner i... Tot normal.
Sí, de fet ella, doncs això, es va passar el matí jugant amb els gossos i no va veure cap cosa estranya, ni recordava cap imatge de que la porta del galliner no estigués tancada amb aquesta pedra que la travava i per tant no va veure absolutament res estrany, ni els gossos van fer res sospitós davant la porta d'aquell galliner.
Ara bé, què passa a la tarda? Doncs que un dels germans que vivien a la casa també va sortir a jugar amb els gossos davant d'aquest galliner i aquí es va adonar que la porta estava oberta.
Sí, era aquest que et deia el Manel Mármol, que tenia 25 anys, i de seguida veu que els gossos comencen a estar molt neguitosos i que no paren d'anar cap al galliner, i el se n'adona que, ostres, que la pedra que normalment que sempre, des que havien arribat, travava la porta, havia estat retirada. I aleshores no es va atrevir a entrar perquè de seguida la porta oberta va haver-hi un lloc de llums de la tarda que un raig el que va fer va ser il·luminar doncs un cos que de seguida doncs va reflectar una cabellera rosa de rinsos i el que va veure és que de seguida el que havia allà era un cos. Va cridar ràpidament al seu germà, el seu germà va baixar, cridar en plan, escolta'm, hi ha algú? I no es van arribar a entrar perquè tenien por, però sí des de fora van veure que allò que hi havia era un cos, el cos d'una dona, i de seguida van trucar al 112 i va arribar doncs Mossos d'Esquadra amb la comitiva judicial.
Aquella dona s'havia aparentment penjat.
Sí, era evident que s'havia penjat d'una de les vigues del galliner i, de fet, havia fet servir una corda que havia trobat la dona dins d'aquell galliner i que es feia servir per aguantar els menjadors de les gallines, i ell el que havia fet servir era una galleda per penjar-se, per penjar-se i després retirar la galleda. El que passa és que amb el temps que portava penjada, doncs la corda doncs havia començat a cedir i per això, bueno, els peus gairebé tocaven a terra, però en principi aquest era l'escenari que es van trobar els investigadors.
Sabien qui era aquella dona?
Ells no tenien ni idea de qui era la dona, i de fet no l'havien vist mai. Era, com et deia, tenia els cabells arrissats, rossos, jove, no havia de tenir més de 30 anys, però no portava absolutament res per identificar-la. A més, tampoc vestia de manera estranya. Portava uns texans negres ajustats, una camisa de ratlles blaves de màniga llarga, però que les portava remengades, unes bambes de negres de color Nike amb la sola blanca especialment neta per al lloc on va transitar abans d'arribar al galliner, i no portava cap joia que la pogués identificar, només un bitllet de 10 euros amb una de les butxaques del taxà, res més. No portava cap documentació i, per tant, bueno, doncs Mossos va fer la ressenya dactilar i la va començar doncs, a comparar amb el banc de ressenyes dactilars que tenen ells, de persones que han estat en algun moment investigades, de persones que han pogut... Hi ha una denúncia per desaparició, i fins i tot ho va compartir amb banc de dades d'empremtes de tota Europa, i res.
Per tant, identitat completament desconeguda, ningú identifica aquell cos, aquella cara, aquella persona morta, aparentment d'un suïcidi. Mm-hmm. Sí que es van fixar que el cos tenia un tatuatge, oi?
Sí, si portava aquest tatuatge, estava escrit amb lletra de l'alfabet hebreu, amb un dels braços, deia èxit. Era l'única pista que podíem tenir, però tampoc a cap de les denúncies de dones desaparegudes hi havia... cap d'elles s'havia incidit en aquest tatuatge. De fet, també es va mirar amb tatuadors de la zona, van assegurar que era un tatuatge que estava fet segurament per una persona que era un aprenent, no era cap professional, perquè les línies de tinta quedaven quebrades, s'havia infectat fins i tot el dibuix, tampoc era una paraula habitual, ni tampoc a la comunitat hebrea jueva en sabien res d'aquesta noia.
Aleshores, clar, tenim aquest cos sense identificar i tenim aquest tatuatge. Mm-hmm. L'anàlisi dels forenses, què més van saber de la mort?
L'autòpsia és molt clara i el que diu és que s'havia penjat entre el matí i la tarda en aquell espai.
Sí, realment va ser un suïcidi, eh?
Sí, va ser un suïcidi. No hi havia cap indici de criminalitat, per tant, no cap indici de mort violenta, cap indici conforme hagués pogut participar una segona o una tercera persona, que la mort s'havia produït entre aquella franja temporal que la dona havia jugat amb els gossos i havia arribat a l'home, per tant, que ningú havia estat controlant aquest galliner i, per tant, res. Però fixa't que el lloc, aquesta masia, no era tan fàcil arribar. A Masia Urana doncs, havia de passar pels camins de terra, pel mig d'un bosc, aproximadament a uns 4 quilòmetres de la Nacional 2 i a un quilòmetre d'una hípica on sí... els Mossos, interrogant els responsables de la hípica, sí que van explicar que... La van reconèixer ràpidament com una noia que van veure el dia abans, al dematí, doncs com passejant sola i mig perduda, però que tampoc es van acostar ni res. Sí que va cridar l'atenció això que et deia abans, aquesta sabata de sola blanca, especialment neta, tot i que havien de travessar aquests boscos que et deia per accedir. Però bueno, va quedar com un element més allà.
Clar, què passa quan els Mossos es troben en una situació com aquesta, no, Maica? Perquè no és habitual, però de tant en tant sí que hi ha...
Sí, el que van fer Mossos va ser doncs, bueno, començar a treballar les poques dades que es tenia. En aquest cas ha estat la policia científica dels Mossos qui ha consultat totes les bases de dades que té el seu abast, des del CODIS, que recull tots els perfils genètics, fins a l'Europol o el sistema informàtic espanyol, que és conegut com a PDRH, que és persones desaparegudes i restes humans sense identificar, que per veure si coincidia amb algun d'aquests restes, i absolutament res. Tenen el seu ADN guardat, tenen les seves empremtes, la descripció antropomètrica, s'han introduït tota aquesta informació a les dades, a les fases de dades corresponents, s'ha difós als canals oficials internacionals, però de moment no hi ha cap coincidència. Per tant, la noia va ser enterrada en el seu dia al cementiri de Girona, en una zona que s'enterra les persones sense nom, amb una mena de, com de fosa comuna, i allà estan les restes a esperar que algú, bueno, si algú que l'està buscant, doncs coincideixin la búsqueda i aquestes dues recerques.
Aquest és el primer, aquest cas d'aquesta dona morta, és un dels casos sense resoldre del qual avui us volíem parlar, us volíem fer ressò. Què passa? Que al cap de poc temps també es produeix una mort d'aquesta mena o un cos sense identificar que apareix i que ningú acaba de reconèixer, no? L'estiu del 2018.
Sí, el 2018 un grup de banyistes trucant al 112 assegurant que hi ha alguna cosa sospitosa a la zona de roques de Lloret de Mar. S'estaven banyant a la platja de Saboaedella i en una de les cales del sud, que és una d'aquestes cales del sud de Lloret. I allà a la roca sota l'aigua veuen una cosa que està surant, els sembla que és un cos, podia ser un maniquí. En qualsevol cas, el que fan és mobilitzar i es desplaça la unitat subaquàtica de la Guàrdia Civil, que de seguida el que veu és que es tracta d'un cadàver. Era el cadàver d'un home...
És a dir, si passa al mar, qui té la competència és la Guàrdia Civil?
Des de fa un temps
Són Mossos, ja.
No, des de fa un temps ja... Fins ara era una cosa de... Fins fa uns pocs anys era el primer que arribava, primer s'ho quedava. Però el Ministeri de l'Interior en va fer, el Ministeri d'Interior de Jorge Fernández Díaz, no sé si recordo si era Fernández Díaz o Zoido, és igual, un dels dos de l'època del Partit Popular va treure una resolució conforme. Tot allò que passava al mar de mort e investigació, s'ho quedava a la Guàrdia Civil i li va retirar les competències a Mossos. Per això... Alguns sectors de Mossos va criticar molt la unitat, la policia marítima de Mossos, perquè una mica s'explica que tenim competències en, marítimes, quan en realitat qualsevol cos, qualsevol alijo de droga, qualsevol delicte que es produeix al mar és de competència de la Guàrdia Civil. Fa temps que s'està treballant de manera política per recuperar aquesta competència, però de moment és Guàrdia Civil, i en aquell moment va ser la subaquàtica, els buzos, el geo, la subaquàtica de la Guàrdia Civil qui es va fer càrrec i va treure aquest cos. Es tractava d'un home jove, 1,80 m d'alçada, cabells entre rossos i pèls rojos, portava un bigoti, un banyador molt, molt petit, i tal com va passar amb la dona que explicàvem abans, de Sant Julià de Ramis, tot el seu aspecte semblava que era estranger.
Amb l'afegit aquí que l'home portava un arnès amb 6 pedres pesades, és a dir que...
O bé s'havia llançat ell amb aquesta armilla per...
Amb voluntat
d'enfonsar-se.
De suïcidar-se.
O bé algú l'havia enfonsat.
Per tant, d'entrada, la policia no descarta el suïcidi, tampoc, eh?
No. I, de fet, 4 anys després, també s'ha fet com en el cas de la noia de Sant Julià de Ramis, totes les seves empremtes, les seves empremtes, el seu ADN, la seva descripció, s'ha compartit amb tots els òrgans oficials on es guarden aquesta mena de dades, també amb aquest banc de restes de persones per identificar, i no hi ha cap mena de coincidència.
Ningú ha reclamat el cos, ni, no, no li poden posar nom i cognom a aquesta persona.
Ni amb aquesta persona, ni a la dona de Sant Julià de Ramis. Són dos dels cossos...
El nou name, que, no? NN,
el nou name. A Catalunya, en aquests moments, hi ha aproximadament més de 500 cossos entre ossos i restes. Alguns són cadàvers sencers, altres només són ossos, altres són restes que no són de cossos sencers, que queden per identificar dels últims 40 anys. Des del desplegament de Mossos absolut per tot el territori, hi ha una vuitantena aproximadament que serien competència de Mossos. Però sí, hi ha un banc de dades que, bueno, de tots aquests cossos que queden pendents de posar-li noms i cognoms.
Una carpeta allà i arxivada. No?
Sí, bueno, una carpeta i unes naus on es guarden totes aquestes restes.
Continua en una nau, aquest cos?
Aquest cos, no, aquest cos com el de la... Com en el de la clar, quan parlo de naus és que quan les restes són ossos, sí, que es poden guardar dintre dels laboratoris de policia científica. En el cas aquest, com el de la noia de Sant Julià de Ramis, es tractava d'un cos sencer, es va agafar les restes que necessitaven per si algú el demanava i es va enterrar també al cementiri de Girona amb l'apartat aquest de no name. Com
que...
havia estat el cas del que segurament ara en parlaràs, perquè tots dos recorden molt el cas de la noia de Portbou. Setembre del 1990 apareix el cos d'una dona, una noia penjada d'una branca d'un pi del monticle de la pujada del cementiri i, bueno, de Portbou, i el que es va descobrir, doncs, 32 anys després, i gràcies al programa Crims i tota una sèrie de casualitats increïbles, però sobretot la obstinació i la bona feina de tot un seguit de periodistes, és que aquella noia era la Evi Anna Rauter, era italiana, i que feia 32 anys que la seva família l'estava buscant.
Ella aquí sí també... que van aconseguir 32 anys després posar nom i cognom.
Sí, aquest cos. I és veritat que ella també va estar en aquell seu moment en aquesta fosa comuna. Primer va estar amb un ninxo i després, sense donar coneixement a les autoritats, es va retirar del ninxo, es va juntar amb les restes de cossos d'aquesta fosa comuna, el qual va suposar, doncs, amb un gran disgust per la germana, que quan fa pocs mesos va viatjar a Portbou, doncs, bueno, va deixar flors amb aquesta fosa comuna, però la seva intenció, el que li hagués agradat, és emportar-se el cos a casa seva amb els seus pares, evidentment.
Avui amb la Maica Navarro, els No Name. Una pregunta, Maica, perquè m'ha vingut ara el cas. Has vist el documental, crec que és a Netflix, del John McAfee, el magnat?
No. Però precisament l'altre dia em van preguntar una persona per on està el cos.
És que, de fet, el documental, si us interessa la història, potser us interessa veure'l, si no,
jo vaig ajudar els investigadors britànics.
No m'ha semblat una peça extraordinària. El que passa és que el personatge
és apassionant.
És tan apassionant i està tan sonat, si m'ho deixes dir així, que me'l vaig acabar veient tot. Aleshores, al final del documental, i tampoc revelo res, ho expliquen d'una manera...
Que sembla el suïcidi, no?
No. O sigui, donen veu a aquells... conspiradors que pensen que John McAfee encara és viu.
Ah, que encara és viu.
Que encara és viu. O sigui, aquesta és una hipòtesi d'algunes veus que diuen, i després l'altra, que és que el cos crec que encara és a Catalunya.
Doncs precisament, és que, clar, la família va rebutjar sempre la idea del suïcidi, baralla per una nova investigació, i per tant, com no creuen el suïcidi, es negaven a recollir el cos. I precisament, ja et dic, fa una molt bona periodista que ha estat al darrere d'aquesta història, que em va posar en contacte amb els responsables del documental, perquè jo en el seu dia vaig publicar molt sobre el company de cel·la de McAfee.
Recordo que vam entrevistar el seu advocat i tot.
Sí, i vam donar veu a les coses que explicava el seu company de cel·la, que explicava, bueno, que a més assegura que durant tot aquest temps que van compartir cel·la, bueno, McAfee li va fer moltes confidències i li va donar fins i tot material perquè guardés si li pesava alguna cosa. Doncs em va preguntar, escolta, Maica, saps on està el cos? Dic, hòstia, doncs Pilar, ho tinc que mirar i el tinc pendent de mirar-ho.
Doncs és un tema.
Perquè tampoc és tan fàcil. No és allò, tu que és un telèfon i preguntes i responen. Però
et mires el
pendent.
Documental i un dia farem un capítol. Venga. De l'Hora Negra dedicat a McAfee.
Fet.
Gràcies, Maica. Fem una pausa i ara tornem al suplement.